Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest Nadal i Sant Esteve ha fet calor. Potser calor no és el terme correcte pels meteoròlegs, però haver de treure't el jersei per fer el vermut i acabar amb maniga curta un 25 de desembre, convindrem que és calor. Passat dels 20 graus per Nadal és una mala notícia pel clima i per l'excepcionalitat convertida a poc en norma que això representa. Alhora, és una bona notícia per la gent que pateix amb el fred, aquells que no tenen com escalfar-se o que directament dormen al ras. I és una notícia que satisfà o contraria alternativament els afortunats que poden viure el temps com un factor que matisa i condiciona lleugerament el transcurs dels seus dies. Que mai plou a gust de tothom és tan obvi que la dita fins i tot depassa el sentit climàtic. Com també és evident que la preocupació pel temps és un signe de maduresa. De petit, un sent i mira amb mandra aquelles explicacions a la ràdio o a la tele sobre el fred i la calor que ha fet i que farà, les tempestes, les temperatures, els núvols prims, la boira o el vent. S'aguanten resignat les crides al silenci dels adults que escolten gairebé amb veneració oracular els meteoròlegs. Fins que un dia et comencen a interessar els pronòstics, pares l'orella quan es parla del temps i fins i tot manes callar quan algú els interromp. Comences a valorar que faci sol quan vols que faci sol, que plogui quan toca que plogui i, en general, que no faci tan fred quan tocaria que en fes. Un matí radiant tenim el dia, que plogui a les capçaleres dels rius i els camps que ho necessiten t'alegra i, de sobte, t'has fet gran. Els últims anys hem afegit un nou element de preocupació a l'habitual inquietud pel temps, que resumeix en la pregunta que ens fem cada vegada que passa un fenomen extrem. Està relacionat amb el canvi climàtic? Avui intentarem donar-hi resposta i segurament la conclusió no ens agradarà. Igual que tampoc ens agrada pensar que aquesta calor no és la conseqüència, sinó el símptoma. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 27 de desembre del 2022.
Un dia que comença amb una mica més de fred que no pas ahir, que no pas els últims dies. Ara mateix tenim entre 11 i 13 graus a Barcelona, en tenim 5 a Girona, 3 a Lleida i 9-10 a Tarragona. Tenim bé, comencem el dia amb boires en alguns sectors de l'interior del país que poden fer una mica el ronso, que costi de desaparèixer quan no acabin esveint en sectors de ponent. Allà l'ambient fred tot el dia. La resta, a temperatures no tan altes com els últims dies, ja serà més fàcil arribar als 20 graus, tot i que ens hi podem acostar en sectors de la costa i del prelitoral.
I pel que fa al trànsit, atenció a la boira. Si heu de circular per l'A2 o l'AP2, el Servei Català de Trànsit alerta que a l'A2 n'hi ha entre Belllloc d'Urgell i Soses, mentre que a l'AP2 n'hi ha entre Soses i Alfés. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Les festes de Nadal d'aquest 2022 es recordaran per ser unes de les setmanes més càlides de la història en un mes de desembre a Catalunya des que se'n tenen registres. A Barcelona, per exemple, es van batre els rècords de màximes i de mínima més alta del dia de Nadal en una situació absolutament anormal, tot just acabat d'estrenar l'hivern. De fet, avui una de les fotografies que criden l'atenció és la de la portada de l'Ara, per exemple, amb gent prenent el sol a la platja. Unes imatges que contrasten, curiosament, amb les de la portada de La Vanguardia o del País, que recullen els efectes de la tempesta Elliot, que ha deixat tot el país dels Estats Units glaçat, especialment la costa est, amb l'estat de Nova York i la ciutat de Buffalo com a punts més afectats. Només aquí hi ha hagut la meitat de la cinquantena de morts que ha deixat aquest temporal. Nadal, doncs, de contrastos, que ara et desgranarem i comencem a casa nostra. Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Sí, perquè ho dèiem, hem passat 3 dies anormalment càlids per ser hivern.
Sí, concretament, per exemple, si ens fixem en el cas de Barcelona, el dia Nadal, segons dades de l'Observatori Fabra, es va batre el rècord històric de temperatura màxima en un mes de desembre, després de superar els 22 graus. Un rècord, el del dia Nadal, que destronava el del dia anterior. I és que dissabte ja s'havia assolit un rècord per un mes de desembre en aquest observatori centenari. Des que s'hi recullen dades, des de 1914, que no havia fet mai tanta calor per Nadal. Del dia de Nadal també destaquen els 26,3 graus assolits a Anglès, a la Selva, un valor insòlit a Catalunya en aquestes dates. Són dades, en molts casos, 10 graus més altes del que serien habituals, o fins i tot més, unes temperatures en alguns sectors típiques del mes de maig, totalment primaverals. A banda, ahir per Sant Esteve, 3 estacions van tornar a superar el seu rècord de desembre. Ho van fer marcant 23,1 graus a Cabrils, al Maresme, amb dades dels últims 27 anys, 22,8 a la zona universitària de Barcelona, amb 14 anys de dades, o els 22,4 de la zona del Zoo, al parc de la Ciutadella, també de Barcelona, amb dades des del 2016. A Barcelona, divendres, ja s'havia assolit un rècord amb 23 graus al barri del Raval. A banda, ahir la temperatura màxima més alta de tot Catalunya es va registrar a l'estació meteorològica de Santa Coloma de Farners amb 23,4 graus.
I tot i això, avui, les temperatures que baixen lleugerament.
Sí, ja no tindrem temperatures tan disparades, encara per sobre del que tocaria esperar en aquestes dates. Rondarem els 15 graus encara amb facilitat i a la costa prelitoral, els sectors més interiors, fins i tot en el cas de les comarques de Girona, ens podem acostar o puntualment arribar als 20 graus. Ahir també cap a les valls del Pirineu entorn dels 15 graus, avui ja rondarem els 10 més aviat. I atenció, en algunes zones de Ponent, amb aquesta boira que tenim ara mateix i que dificulta la circulació, boira que pot no acabar d'esvair-se, o pot costar en aquests sectors més baixos de les comarques de Lleida, doncs la temperatura es pot quedar entorn dels 10 graus tan sol, per tant, ambient fred en alguns sectors del país de les comarques de Lleida.
I escolta, ja posats, com pinta que serà el cap d'any?
Doncs mira, sembla que al llarg de la setmana les temperatures, sense normalitzar-se de moment, aniran a la baixa i... Mirant els últims mapes, sí que sembla que el tombant d'any, dissabte, diumenge, el cap de setmana, doncs podem tenir una situació de vents del sud-oest i, per tant, podem acomiadar el 2022 i començar el 2023 amb temperatures de nou una mica disparades. Una nit de cap d'any que no serà especialment freda i després ja veurem la setmana entrant, que sembla que sí que les temperatures de manera més clara aniran ja normalitzant-se. De moment, els propers dies, menys calor, però encara amb temperatures altes per l'època i aviam el cap de setmana que acaba passant perquè podem tornar a tenir valors insòlids per les dades.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Aquesta és, per dir-ho, diguem, la cara d'aquesta situació climàtica. La creu la tenim als Estats Units, on ja són 57 els morts per culpa del temporal Elliot que ha escombrat el país i que l'ha deixat literalment glaçat, cobert de nou, de neu i de gel i amb temperatures negatives de rècord. De fet, són davant del Nadal més fred de bona part de l'Amèrica del Nord de les últimes dècades. Ara, però, ja va de baixa i a la majoria del país les temperatures no són tan extremes com ho han estat fins ara. El temporal ha estat especialment violent a la costa est, amb epicentre a Buffalo, l'estat de Nova York, on de moment s'han registrat 27 morts, gairebé la meitat del total del país. Per això el president dels Estats Units, Joe Biden, ha aprovat aquesta matinada la declaració d'emergència per aquest estat per poder facilitar així l'ajut federal que calgui per pal·liar-ne els efectes i per atendre els afectats. D'altra banda, a l'estat de Montana, les temperatures han arribat a caure fins als 45 graus sota zero. En total, fins a 1,5 milió de llars nord-americanes s'han quedat sense electricitat des de dijous. I també hi ha hagut milers de vols cancel·lats coincidint amb les celebracions nadalenques. Per cert, que les fortes nevades també han fet mal al Japó. Una vintena de persones han mort i hi ha centenars de ferits pel temporal que està afectant sobretot zones de muntanya del país, a les illes de Hokkaido i de Kyushu, al nord i al sud de l'arxipèlag. Les autoritats recomanen a la població que no surti de casa i que eviti agafar el cotxe. I en altres racons del món són els aiguats el que estan causant destrosses. A Petra, Jordània, les autoritats han evacuat gairebé 2.000 turistes que estaven de vacances en aquest país després que les pluges fortes a la ciutat hagin provocat inundacions molt greus. Tot i això, el govern del país assegura que la situació és estable i que no hi ha cap perill pels evacuats, si bé cert que Jordània ha prohibit l'entrada de més visitants des d'ahir al migdia. Per ara, només s'han registrat 3 persones ferides que viatjaven en un autobús arrossegat per l'aigua. De tot plegat, en parlarem en temps de tertúlia amb Javier Martín Vide, que és climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Mentrestant, escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Joaquim El Catxo.
El temps sempre és un tema fàcil de conversa i aquests dies de festa ens està ajudant a evitar discussions sobre temes teòricament més conflictius com la política, la guerra o l'economia. El problema és que les altes temperatures no són precisament una anècdota ni un tòpic simplista. Són exemple d'un tema real i de gran abast. És cert que una flor no fa estiu i que mentre nosaltres superem els 25 graus, els Estats Units viuen una gran onada de fred. Però les dades que compten són les mitjanes mundials i el rècords de temperatures altes que s'acumulen en els últims anys. Amb les dades a la mà, és evident que la crisi climàtica que ens toca viure avança més ràpid del que indicaven les previsions i que, per contra, la resposta política segueix encallada en cimeres que no concreten gairebé res. Reclamar accions polítiques concretes i posar el nostre personal gra de sorra en la lluita contra el canvi climàtic han d'ocupar les primeres posicions en la nostra llista de propòsits per a l'any nou.
8 i 10 minuts del matí, Pere Aragonès treu pit pel diàleg amb el govern espanyol i fixa el 2023 com l'any per donar forma a un referèndum acordat sobre la independència. El president de la Generalitat assegura que després d'avançar en la desjudicialització del procés, ara toca pactar una resposta de fons al conflicte polític. Aragonès va aprofitar ahir el tradicional missatge institucional de Sant Esteve per tornar a reivindicar la seva via, un pacte de claredat amb l'Estat per segellar les bases de la votació.
El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat. Un gran acord a Catalunya que ens ofereixi tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat davant de l'Estat com una proposta de país. Un gran acord a Catalunya que sigui explicable i homologable a nivell internacional i que sigui escrupolosament democràtic.
Per arribar-hi, Pere Aragonès assegura que els pròxims mesos impulsarà un gran debat amb el conjunt de la societat catalana. L'objectiu, diu, serà consensuar aquí a Catalunya la proposta de negociar amb l'Estat. Abans, però, el govern té el repte immediat d'aprovar els pressupostos per l'any que ve. De moment, només tenen el vistiplau de En Comú Podem. El president va aprofitar ahir el discurs per demanar responsabilitat a la resta de grups, a Giró.
Des de la sala de llevant de la Biblioteca Nacional de Catalunya, Pere Aragonès va celebrar haver arrencat del govern espanyol la derogació de la sedició i la reforma de la malversació.
Avui és evident que el diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l'Estat comença a portar els seus fruits.
I va anunciar una nova etapa en el procés de diàleg amb una primera fase, abans de negociar les condicions del referèndum a Madrid, aquí a Catalunya.
A la societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb l'Estat votant. Per això, aquest 2023, la Generalitat impulsarà un debat amb el conjunt de la societat per donar forma i visualitzar aquest consens.
Picada d'ullet a Salvador Illa, que fa anys que reclama un diàleg portes endins entre catalans, aquí Aragonès també va interpel·lar ahir pels pressupostos de la Generalitat.
Hi ha un ampli consens en què cal impulsar i tirar endavant aquest pressupost i que la ciutadania se'n pugui començar a beneficiar sense perdre ni un sol dia més. El gruix de la feina està feta. Només cal voluntat política per fer-ho possible.
Missatge dirigit també a Junts per Catalunya. El govern espera poder tancar el suport dels dos grups en les pròximes setmanes.
Un missatge que van seguir 401.000 espectadors, si sumem els de TV3 i els del 324, una xifra que representa un 20,1% de quota de pantalla. De tot plegat d'aquest discurs, escoltem ara el comentari del cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
Com en el conte de Nadal de Charles Dickens, Pere Aragonès treu a passejar tres fantasmes en el discurs de Sant Esteve. Davant del fantasma del passat, les conseqüències de l'1 d'octubre, el president treu pit exhibint la derogació de la sedició i la reforma de la malversació com a fruits de l'estratègia de diàleg amb l'Estat. El fantasma del present són els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. Aragonès aprofita la plataforma institucional per afegir pressió al PSC i a Junts perquè hi donin suport, tot exposant les bondats del projecte i demanant-los que no ho endarrereixin. Ara no entra en detalls de per què començarà l'any sense compte nous, com si no hagués passat res de fa un any ençà, en cap moment parla del divorci amb els socis de govern. I el fantasma del futur és l'acord de claredat, un espectre encara sense rostre que el president situa com a nova etapa del procés per al 2023, tot i que té un aire de remake de les propostes de referèndum acordat que Artur Mas i Carles Puigdemont van plantejar el seu dia. Aragonès necessitarà alguna cosa més que l'esperit nadalenc per reagrupar el sobiranisme a la mateixa taula.
Encara en plena política, una enquesta interna del PSC a Barcelona dibuixa un escenari electoral ajustadíssim per les municipals del maig i sense cap majoria clara. El sondeig de GESOP, que us pot avançar al món a RAC1, situa Jaume Collboni com a guanyador amb 10 regidors, molt a prop dels Comuns, Esquerra i Junts, que podrien empatar a 8 representants. Unes xifres que apunten que, per aconseguir la majoria, caldran pactes a 3 bandes. Pel que fa a la resta de partits, la CUP podria tornar a tenir representació. Ciutadans sofriria una patacada i Vox i Sandro Rossell quedarien fora del nou ajuntament, Cesc.
L'enquesta feta a finals de novembre constata que l'Ajuntament podria continuar molt repartit, sense majories àmplies i amb Junts per Catalunya trepitjant cada cop més els talons esquerra. Això beneficiaria el PSC i els Comuns, que encapçalarien lleugerament ara mateix el podi. Més enllà de l'estimació d'escons, el sondeig treu altres conclusions. Gairebé un 80% dels barcelonins reclama un canvi a l'alcaldia. Ho volen fins i tot gairebé la meitat dels comuns. Bona part dels enquestats, de fet, consideren que aquestes eleccions municipals són molt transcendents. Un 62% estan convençudíssims que aniran a votar. Els votants del PSC són els menys mobilitzats, segons les dades. Els que més, els votants dels comuns, Esquerra i Junts. Els seus líders, Ada Colau, Ernest Maragall i Xavier Trias, de fet, són els candidats més coneguts. El socialista Jaume Collboni és una mica menys popular que Sandra Rossell, absent, això sí, a tots els pronòstics. Es quedaria molt lluny de ser regidor. De tots ells, però, el candidat de Junts és el més ben valorat, amb un 5,5. Una mica per sota i el líder republicà, Collboni, es quedaria a una dècima de l'aprovat, un punt per sobre de l'alcaldessa Colau, que frega el 4.
Un quart de nou del matí. Avui el govern espanyol té previst reunir el darrer Consell de Ministres del 2022. Una reunió en què es preveu aprovar un tercer paquet de mesures per contenir la crisi social derivada de la inflació. El contingut d'aquest paquet encara no està decidit de dalt a baix, i és que el PSOE i Unides Podem s'han passat la nit discutint els detalls per tal d'arribar a un acord. El que sí que sabem, per exemple, és que reduirà l'IVA d'alguns aliments i que es crearà un xec per ajudar les famílies, però en canvi també posarà fi al descompte de 20 cèntims dels carburants de manera generalitzada, tot plegat, segons explica El País, amb un cost d'uns 10.000 milions d'euros que han de servir per fer front a la inflació. Una de les qüestions que, segons el diari, es pot donar pràcticament per feta és la creació d'un xec d'ajuda per les famílies. Ara bé, encara no se sap com s'aplicarà, si serà de quantitat variable en funció del grau de vulnerabilitat de cada família, o bé si serà una quantitat fixa. I si així, hi ha dues opcions: que sigui de 300 euros i arribi a 10 dels 19 milions de famílies que hi ha a l'Estat, o bé que sigui de 200 euros, però arribi encara a més llars. El PSOE i Podem continuen negociant aquest punt, com dèiem. El que sí que tenen tancada és aquesta rebaixa de l'IVA als productes bàsics. La idea és aplicar que s'apliqui a aliments com el peix l'IVA superreduït del 4%, que fins ara estava reservat, per exemple, al pa, la farina, la llet o les fruites, verdures i llegums. Dues mesures que volen compensar-ne una altra. Segons El País, també està pràcticament tancat que a partir de l'1 de gener s'acabi la rebaixa generalitzada a la benzina i al dièsel, els 20 cèntims per litre que actualment estan bonificats. Fa unes setmanes, de fet, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ja va insinuar aquí al Món a RAC1 que la mesura només es prorrogaria en alguns sectors determinats, i ara sembla que ja està decidit que la rebaixa es mantingui només a transportistes i treballadors del sector primari. Això sí, el descompte no se'ls farà de manera automàtica cada cop que posin benzina, sinó que se'ls tornarà la diferència a final de mes. El PP és favorable a una rebaixa de l'IVA als aliments bàsics, però demana que es mantingui el descompte als carburants, ho deia el coordinador general del partit, Elías Bendodo.
Los productos básicos, el Partido Popular viene pidiendo una reducción del IVA. Tiene una gran oportunidad el presidente del gobierno de anunciar su reducción también. Como consecuencia de que el precio de la gasolina no ha bajado de la forma tan importante que se preveía, que sigue un precio disparatado, de mantener los 20 céntimos de ayuda.
En canvi, segons El País, el que sí que es mantindrà és l'IVA superreduït del 5% a la factura de la llum i el gas, com a mínim durant els primers mesos del 2023. Això quan, després d'una treva per les festes, avui el preu de la llum puja un 41% respecte a ahir i s'enfila fins als 113 euros amb 72 cèntims al megawatt hora. Recordem que el dia de Nadal es va tocar al mínim d'11 euros al megawatt hora i, tot i que ahir es va enfilar fins als 80, continuava sent el preu més barat des del maig del 2021. Més enllà dels aliments i de l'energia, Unides Podem fa força dins del govern espanyol per augmentar els descomptes al transport públic. Tot i que ja està confirmat que continuarà la gratuïtat de Rodalies i mitja distància, encara no se sap què passarà amb els metros, els autobusos i els ferrocarrils que no són de Renfe, que fins al 31 de desembre tenen descomptes. I també una part d'aquesta rebaixa la posa a l'Estat. En una piulada, el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, assegura que ha demanat que la Moncloa aporti no el 30, sinó el 50% d'aquest descompte. Però, segons ell, el PSOE s'hi nega. De fet, les últimes hores han sortit moltes veus de Podem que pressionen. Pedro Sánchez, la secretària d'Organització, Lilith Festringe, ha defensat que les mesures funcionen i insisteix que cal allargar-les.
Muchas medidas que hemos puesto en marcha a propuesta de Podemos han sido beneficiosas para nuestra economía, como podría ser, por ejemplo, el tope al gas. Y ahora mismo estamos en una situación en la que en escasos días deja de tener efectos las medidas del escudo social que ha propuesto el gobierno hace unos meses. Y por tanto lo que creemos es que es importantísimo prorrogar el escudo social para que siga habiendo protección en los próximos meses para todas las familias.
I fora del transport públic, també a través d'una piulada, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha insistit que és imprescindible protegir la ciutadania de les pujades de preu de l'habitatge en un altre front que haurà d'abordar el Consell de Ministres. Un discurs que segueix la línia del d'Ada Colau, que a través d'un vídeo compartit al seu compte d'Instagram ha demanat el mateix, que el govern espanyol protegeixi sobretot les grans ciutats dels fons voltor i dels especuladors perquè els lloguers no siguin tan cars.
Hay una medida que nosotros hace tiempo que estamos reclamando, que es que se evite la especulación con los alquileres. En las grandes ciudades los alquileres están completamente desbocados y amenazan a miles y miles de familias. No sé qué pasa que con la vivienda en el Partido Socialista siempre les flaquean las piernas cuando hay que enfrentarse a fondos buitre y a especuladores.
Per cert, que avui el govern espanyol també preveu anunciar una llei que obligui totes les administracions, des de la Moncloa fins a l'Ajuntament més petit, a explicar a la ciutadania periòdicament quin és el nivell de compliment de les promeses que fan. I per cert, una altra norma que es preveu és que els pares podran començar el seu permís de paternitat fins a 10 dies abans del part, per poder així tenir cura de la mare biològica durant aquest període, literalment. Ho recull així l'avantprojecte de la llei de famílies. Això sí, perquè la mesura entri en vigor, cal que la llei es tramiti abans de les eleccions. Ara mateix, els permisos de paternitat i maternitat són de 16 setmanes. Les mares podien començar el permís abans del part, però els pares no ho podien fer. 8 i 20 minuts. El Consell General del Poder Judicial es torna a reunir avui per votar els candidats a renovar el Tribunal Constitucional. És el segon ple extraordinari en una setmana per abordar els nomenaments de dos dels quatre magistrats caducats, els que li pertoquen. Després de l'amenaça del govern espanyol de canviar el sistema d'elecció pel bloqueig que ha aplicat durant mesos al sector conservador, ara aquests jutges tenen pressa per renovar la sala i pretenen que els dos noms que s'escollin siguin de la seva corda. Històricament, sempre en sortia un de cada posició ideològica perquè tots els jutges acordaven qui escollir, però en aquest cas els conservadors pretenen que els nomenats siguin tots dos dels seus. I per aconseguir-ho, busquen que l'únic magistrat que no està posicionat clarament en cap dels dos bàndols, que és el que va ser nomenat a proposta del PNB, doni suport als dos noms que plantegen. La reunió començarà a 4:45 de la tarda amb tres candidats sobre la taula: César Tolosa i María Luisa Segoviano, del Bloc Conservador, i José Manuel Vendrés, que el proposat pel Bloc Progressista. De moment, però, encara no es veu clar que pugui haver-hi cap d'ells que aconsegueixi aquest suport. Més coses. Al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, farà avui un minut de silenci per la dona de 88 anys assassinada ahir a mans del marit, que en té 69. L'acte de record serà a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, en una jornada de dol oficial. L'Ajuntament ha col·locat un crespó negre al balcó i farà onejar les banderes a mig pal. A Barcelona, mentrestant, presó provisional sense fiança per l'infermer detingut per agredir sexualment una dona ingressada a l'Hospital Plató. L'agressor és un home de 33 anys sense antecedents, a qui els Mossos van detenir dijous. I a tot això, el Col·legi d'Advocats de Barcelona ha proposat al govern que es creï un torn d'ofici especialitzat en violència masclista precisament per l'allau de denúncies relacionades amb abusos. Ho recull el periòdico, que explica que el nombre de peticions d'advocats s'ha multiplicat per 6 en un sol any. Recordem que hi ha un telèfon d'atenció a les dones que passen una situació de violència masclista. És el 900-900-120. 900-900-120, és gratuït, confidencial, funciona a les 24 hores i no apareix a la factura. I atenció a aquesta història. Una dona va passar 6 dies a la presó per error. Es tracta d'una veïna del Muñécar, a Granada, que va anar a comissaria per denunciar que li havien robat la moto. Un cop allà, però, van confondre-la amb una altra dona que estava en crida i cerca per haver fugit de la presó aprofitant un permís penitenciari. Van detenir-la i, tot i que la seva advocada va presentar un recurs urgent explicant que no era ella, van desestimar-lo i la van enviar a presó. El problema era que l'ordre de detenció hi constaven les seves dades en compte de les de la dona que havia fugit. Uns dies després, la jutgessa va demanar-li disculpes i ho va atribuir tot plegat a un error informàtic. I a partir del 8 de gener, la Xina ja no obligarà a fer quarantena a totes aquelles persones que hagin d'entrar al país. És una mesura que estava vigent des del març del 2020 i que cau en un pas més de les autoritats xineses per deixar de banda la política de Covid-0. A partir d'ara, per entrar a la Xina ja no caldrà un confinament de 8 dies ni tampoc tenir el codi verd de salut. Això sí, encara s'haurà de portar un test PCR negatiu fet com a màxim 48 hores abans del vol. Les autoritats xineses ja han avançat que deixaran de considerar el Covid una malaltia de categoria A i passarà a ser de classe B, un nivell de perill més baix i amb menys restriccions. Això vol dir que s'eliminaran mesures com el seguiment dels contagiats i dels contactes propers i també es deixaran de fixar zones de risc segons el nombre de persones infectades. A més, es reobrirà totalment el trànsit aeri, és a dir, que s'acabarà la limitació del nombre de vols que aterren a la Xina. Aquest canvi de rumb de Pequín arriba, curiosament, en plena onada de contagis de Covid, amb els infectats multiplicant-se sense aturador. El volum de casos és tan alt que ha alterat els plans de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que preveia poder donar la pandèmia per acabada al llarg del 2023. Doncs bé, avui llegim a La Razón que ja hi ha veus que alerten que aquest horitzó queda ara molt més lluny per culpa del repunt de casos a la Xina. Les autoritats d'aquest país han deixat caure la idea que aquesta nova onada de contagis podria deixar, atenció, 800 milions d'infectats i 1 milió de morts. Dit d'una altra manera, que pot contagiar-se un 60% de la població xinesa, o el que és el mateix, un de cada 10 habitants del planeta. I una transmissió tan alta del virus pot facilitar l'aparició de noves variants que acabin superant les fronteres del gegant asiàtic. Les autoritats reiteren que la vacuna continua sent el millor antídot per liquidar la pandèmia i en aquest sentit és interessant això que llegim, que la que s'està dissenyant a la farmacèutica catalana IPRA encara espera l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. Ja fa gairebé 10 mesos que va començar a estudiar la vacuna, però encara no hi ha donat el vistiplau. Sense aquesta autorització, IPRA, doncs, que no podria començar a comercialitzar-la. 8:25, un 10% dels autobusos de TMB, de Transports Metropolitans de Barcelona, no tenen l'etiqueta ecològica per circular per la ciutat. Per tant, contaminen més del que estableix el mateix ajuntament amb la normativa de zona de baixes emissions. És una notícia que publica el diari Ara, que concreta que els afectats són 137 busos de TMB i 18 més de les empreses que circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona. La nova norma va fer que uns 50.000 vehicles passessin a tenir prohibida la circulació per dins de la capital, però es va donar més marge a camions i autocars petits. De fet, la prohibició pels vehicles del transport públic no va entrar en vigor fins fa un any, al gener del 2022, i el juny passat es van començar a posar les primeres sancions que TMB ha pogut esquivar per la via legal. Tot i aquest embolic, fonts de TMB defensen a l'Ara que els busos sense etiqueta es retiraran durant el primer trimestre del 2023. A banda d'aquests 155 busos afectats, més de 400 circulen amb l'etiqueta groga, la següent que hauria de quedar vetada. Això sí, per aquest pròxim veto, el govern d'Ada Colau encara no hi ha fixat data. Per cert que, encara pel que fa a la mobilitat, Renfe utilitzarà drons per vigilar grafiters i lladres. L'empresa ferroviària invertirà 3,5 milions d'euros per identificar i dissuadir els delinqüents. El servei estarà disponible en estacions de tot el territori, com ara Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa o Blanes, entre d'altres. També s'utilitzaran a la base de manteniment de Renfe a Can Tunis o al taller central de reparacions de Vilanova i la Geltrú. Ara bé, la iniciativa només complementarà els serveis de seguretat actuals. De fet, els equips els controlaran els mateixos vigilants. Està previst que els drons puguin volar durant tot el dia i, si fos necessari, que es puguin fer servir a prop de zones residencials perquè tenen una baixa emissió acústica. Més notícies. L'aquaplaning podria ser una de les causes de l'accident d'autobús mortal que hi va haver a Galícia la nit de Nadal. Els pneumàtics, en entrar en contacte amb l'aigua, haurien perdut tracció amb l'asfalt i per això l'autobús hauria patinat fins a caure per un pont. L'altra hipòtesi és l'excés de velocitat. Segons dades preliminars de la investigació, el conductor, que va donar negatiu en alcohol i drogues, hauria anat per sobre del límit permès en el moment de l'accident, que finalment ha deixat 7 víctimes mortals. A banda, els serveis d'emergències van rescatar 2 persones amb vida, el conductor del vehicle i una passatgera. El cos de l'última víctima es va trobar gràcies al testimoni del fill de la passatgera supervivent. L'autobús de 6 anys d'antiguitat i de la companyia Monbus va caure al riu des d'una alçada de 75 metres dissabte passat, quan feia el trajecte Lugo-Vigo. L'accident va passar 2:15 del vespre mentre hi havia un episodi de fortes pluges. I també continuem molt pendents de l'estat de salut d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé. L'astre brasiler està ingressat en un hospital de São Paulo amb un pronòstic greu, tal com ha informat el mateix hospital i la seva família a través de les xarxes socials. El també conegut com O Rei té un càncer de còlon que li provocava afectacions als ronyons i als pulmons. La situació de l'exfutbolista és tan crítica que el seu equip de tota la vida, el Santos, ja li està preparant el funeral. Està muntant una gran carpa al centre del seu estadi i també s'han difós imatges d'un taüt daurat amb imatges del mateix Pelé. Considerat un dels millors jugadors de tots els temps i també el creador del Jogo Bonito, ha guanyat 3 mundials, el del 1958, 62 i 70, i pràcticament va jugar tota la seva carrera al Santos entre el 56 i el 74. Pelé, que no va jugar mai a Europa, va ser el jugador més jove en guanyar un mundial al 58, del qual va ser nomenat millor jugador jove. Com dèiem, Pelé està ingressat des del passat 29 de novembre i estem molt pendents d'aquest estat de salut que, pel que sembla, s'està complicant per moments. I encara al Brasil, atenció, perquè han detingut un home per voler atemptar contra Lula da Silva. El sospitós tenia intenció de fer esclatar un camió cisterna a l'aeroport internacional de Brasília. Segons afirma el mateix sospitós, el seu objectiu era sembrar el caos absolut a tot el país i evitar així que Lula da Silva assumís el càrrec com a president. Volia evitar, concretament, un govern comunista. El detingut, George Washington Oliveira Souza, és un empresari bolsonarista. I quan són pràcticament 8:45 del matí, anirem a la publicitat i després us explicarem més notícies, com ara l'audiència que va tenir ahir el monòleg d'Andreu Buenafuente a TV3 i també el que s'estrena al Teatre Lliure.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. Aena. Aeroports per tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si no ets un en vas, pregunta on vas. Te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Gràcies als esforços de tothom, des d'aleshores cada dia som més les persones que reciclem els diaris, el paper i el cartró, al blau. Paper i cartró, al blau, right now. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Álvaro, tio, estàs assegut? Bé, doncs que ens han donat el finançament. Sí, 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 sí. Vinga, vine cap aquí i obrim el cava. Que ja som empresaris, tio, que som empresaris. Sí. This is me.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Saps la panificadora multifunció amb 27 programes, temperatura controlada de fermentació, 4 pales d'apastament i receptari que vas comprar per fer pa casolà i ara l'única cosa que fa és acumular pols? Home, dona-li una altra oportunitat, no? Fes una baguette, una xapata, un pa de motlla... Perquè tot es mereix una segona oportunitat, aquest 6 de gener, dona-la també als teus somnis. Sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 700 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15 de gener de 1989.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vuit i 33 minuts, més de 68 persones han arribat en pastera a les costes de l'Estat els dies de Nadal i Sant Esteve. Són persones d'origen magrebí, subsaharià i algerià, i entre elles n'hi ha una que va amb cadira de rodes i una altra que està embarassada. L'última pastera va arribar ahir a la cala de Tio Ximo de Benidorm, i anaven 7 persones, totes elles majors de 18 anys. Segons la Creu Roja, van estar més de 48 hores al mar abans d'arribar a terra. L'organització humanitària els va fer assistència ràpida i ara ja han quedat sota custòdia policial. A Ses Salines, a Mallorca, també van arribar més de 60 persones en pastera diumenge al vespre. A una vintena les van trobar a la zona de Cabrera, mentre que la resta van arribar a la costa. La gran majoria, això sí, estaven en bon estat de salut. I per cert, que l'Associació Marroquina dels Drets Humans demana una investigació internacional per la mort de desenes de persones migrants a Melilla a finals de juny. L'associació ha expressat la seva decepció amb la justícia espanyola perquè va arxivar el cas. Per això l'ONG ha demanat una altra investigació, aquest cop fora d'Espanya. I els Mossos d'Esquadra detenen el conductor del cotxe que va atropellar mortalment un home de 84 anys a Mataró i que tot seguit va fugir. Es tracta d'un home de 27 anys. L'accident va passar ahir al matí a la carretera que connecta la capital del Maresme amb Sant Andreu de Llavaneres. El conductor va atropellar l'home de 84 anys i va morir a l'acte. Amb aquesta ja són 156 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a Catalunya. També un home de 39 anys, veí del Vallès Oriental, està hospitalitzat en estat greu després de tenir un accident amb el seu cotxe a l'Aragó. L'home va sortir de la via i es va estimbar quan circulava per la carretera A139, al terme municipal de la Foradada del Toscar, a la Ribagorça. Va quedar ferit greu i el van traslladar en ambulància a l'Hospital de Barbastre. Era l'únic ocupant del cotxe. I els Mossos han detingut dos joves per haver calat foc a 7 contenidors i a 2 vehicles a Girona i a Salt. Una patrulla dels Mossos va veure dos sospitosos fugint després de provocar un incendi. Quan els van escorcollar, van trobar-los a sobre encenedors, papers i una ampolla d'alcohol. Per això van detenir els dos joves, de 19 i 20 anys, com a presumptes responsables dels focs de la matinada del dia de Nadal. Se'ls acusa de delictes d'incendi i de danys. I a Itàlia, el govern està finançant el manteniment d'un mausoleu feixista al cementiri de Palma des de fa anys. Segons explica el digital Última Hora, el consolat italià a les Illes estaria pagant uns 450 euros cada any per la conservació del monument funerari des que es va construir als anys 30. És una columna amb una gran àguila de bronze construïda durant el règim de Mussolini i pensada per retre homenatge als màrtirs. El consolat estaria pagant aquests 450 euros a l'empresa funerària municipal en concepte de manteniment. En aquest mausoleu, construït a Itàlia i enviat a Mallorca, hi ha enterrats 17 militars morts durant la Guerra Civil. La Llei de Memòria Democràtica de les Illes el té catalogat com antidemocràtic i, per tant, seria obligatori retirar-lo. De fet, el govern balear ja ha demanat a la Moncloa que forci l'ambaixador d'Itàlia a complir aquesta norma. Segons fonts del digital Última Hora, algunes autoritats italianes es troben cada any al mausoleu per fer un homenatge als seus caiguts. I a Seròs, al Segrià, els agricultors denuncien que la sobrepoblació de conills està provocant un augment dels danys als arbres fruiters. Aquests rosegadors es reprodueixen molt i devoren les branques i troncs dels arbres fins que acaben matant-los. Els pagesos asseguren que l'alta presència de conills és una problemàtica que el territori ja arrossega de fa anys, però que cada vegada va a més. Des de Lleida, Noelia Burgos.
Amb l'arribada del fred s'han detectat atacs massius de conills a unes 3.500 hectàrees del Baix Segre. Els animals rosseguen l'escorça dels troncs i les branques fins a tallar el subministrament de saba i matar l'arbre, segons explica l'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romià.
És un animal que es multiplica molt ràpidament, igual que les rates, se multiplica per 3 o per 4 en l'època de cria. Llavors és quan arrasen camps de fruiters.
Asseguren que la pressió cinegètica ja no frena l'acció dels conills i el president d'Assaja Lleida, Pere Roque, reclama mesures urgents i efectives.
La recollida de signatures que vam començar a fer a la tardor per l'aplicació d'usos de biocides encara té més sentit veient tot això. Sí o sí s'ha de fer aplicació de biocides per reduir la cabana. En caça no n'hi ha prou, amb gàbies no n'hi ha prou i, per tant, hem utilitzat tercers mètodes.
L'organització celebra que la Generalitat s'estigui plantejant l'ús de biocides i creu que s'hauria d'accelerar el procés per minimitzar la plaga i les conseqüents destrosses.
8 i 37 minuts, cap matí sense el seu ofegament ni recuperació posterior. Més coses, gairebé un miler de persones van homenatjar ahir els 3 activistes kurds assassinats divendres passat a París. La comunitat kurda, que fa dies que hi encadena manifestacions massives, acusa Turquia d'estar al darrere d'aquest assassinat comès per motivacions racistes. Els manifestants també van assenyalar l'estat francès per no protegir, segons han dit, la comunitat kurda a França. Tot plegat, el dia que l'assassí, un home de 69 anys, va comparèixer davant del jutge d'instrucció. A l'atacant l'han empresonat provisionalment i l'acusen d'assassinat per raó de raça, ètnia, nació o religió i per dur una arma sense el permís corresponent. El tiroteig va ser a prop del centre cultural kurd a Saint-Denis, al nord de París. L'home va confessar als investigadors que tenia la intenció de suïcidar-se després de l'atac. A més, segons un comunicat que va fer públic la Fiscalia Francesa, l'agressor tenia la intenció de matar tantes persones com fos possible. L'atacant té 2 antecedents per agressions racistes. L'última, ara fa un any, i segons el govern francès, no està vinculat a l'extrema dreta. I Ucraïna vol que s'expulsi Rússia de les Nacions Unides de manera formal. El govern ucraïnès defensa que Moscou va usurpar de manera il·legítima el lloc de la Unió Soviètica després de la seva desintegració i que calia haver seguit un altre procés. Per tot plegat, ha sol·licitat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides l'expulsió de Rússia de l'ONU. Mentrestant, el conflicte als carrers del territori continua. Ahir, drons ucraïnesos van atacar una base aèria estratègica del Kremlin i van matar 3 militars. És la base d'Engels, a uns 600 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. És el segon atac que rep en un mes, que se suma a altres incursions ucraïneses en territori rus, uns avenços que s'afegeixen al bon moment de l'exèrcit ucraïnès sobre el terreny. Les forces de Volodymyr Zelensky han resistit una sèrie d'atacs sobre la regió de Donetsk i han llançat artilleria contra uns 150 soldats russos a Lugansk. També han mort uns 50 militars russos a Kherson. En aquest escenari, Ucraïna i Rússia coincideixen que cal diàleg per acabar la guerra. Vladimir Putin s'hi avé sempre que li facin propostes raonables i el govern de Zelensky es compromet a parlar-ne amb la condició que jutgin els crims de guerra del Kremlin. Mentrestant, 9 milions de ciutadans ucraïnesos han hagut de passar el Nadal sense llum com a conseqüència dels atacs russos contra centrals d'energia. Més notícies, quan són les 8 i 40 minuts del matí, Tesla ha perdut gairebé la meitat del seu valor des de que Elon Musk va comprar Twitter. Els últims dos mesos, les accions de l'empresa han caigut un 45%. I només en l'últim mes, la companyia automobilística ha perdut gairebé 220.000 milions de valor, en valor borsari. 220 milions. 220.000 milions, ja ho hem dit bé. A principis d'any, les seves accions estaven al voltant dels $340 i ara estan en 115. Cal tenir en compte que Tesla també és víctima de la tendència baixista de les empreses tecnològiques a la borsa, però els experts culpen Musk d'haver empitjorat molt la situació de la seva empresa venent-se milers d'accions per finançar l'aventura a Twitter i enviant també el missatge que està més centrat en la xarxa social que no pas en la seva altra companyia. I la pel·lícula argentina 1985 s'ha convertit en una de les revelacions de l'any.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo.
Fa pocs dies vam saber que l'Acadèmia de Hollywood l'ha preseleccionat pels Oscars i un parell de setmanes abans també l'havien nominat com a millor pel·lícula estrangera als Globus d'Or. Argentina 1985 explica la lluita de dos fiscals argentins per enviar a la presó Rafael Videla i la resta de responsables de la dictadura. Eren Julio César Estracera i la seva mà dreta, Luis Moreno Ocampo, interpretats a la pel·lícula per Ricardo Darín i Peter Lanzani, respectivament. Doncs bé, avui al Món a RAC1 parlarem amb un dels protagonistes reals d'aquella història, Luis Moreno Ocampo. Llavors, ell era un jove fiscal de només 32 anys, sense pràcticament experiència, i de la nit al dia va convertir-se en una de les figures més importants del seu país i va acabar convertit en un cèlebre advocat que defensaria, entre altres, Diego Armando Maradona. Anys més tard, també seria el primer fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional. Ocampo ha seguit de prop l'intent de jutjar a l'Argentina els crims del franquisme i tampoc té pèls a la llengua a l'hora de parlar dels processos judicials contra el moviment independentista a Catalunya. L'estat espanyol ha trepitjat els drets polítics dels independentistes, tal com denuncien diversos partits i entitats sobiranistes. D'aquesta i de moltes altres qüestions en parlarem a partir de les 11 al Món a RAC1 amb Luis Moreno Ocampo. 8 i 42 minuts, els primers dies de les festes de Nadal han servit per confirmar la revifada de la restauració després de la pandèmia. Els restaurants de Barcelona asseguren que cada any estan més plens per Nadal i per Sant Esteve i que cada vegada hi ha més famílies que trien dinar o sopar fora de casa durant les festes. El Gremi de Restauració de Barcelona explica que el nivell de reserves d'aquest cap de setmana ha estat molt més alt que fa un any i que fins i tot han notat un increment respecte a altres festius d'aquest 2022, ho ha dit el seu president Pere Chies a RAC1.
Aquest any, fins al primer trimestre va estar una mica paradet, encara teníem molt a sobre l'última fase de la pandèmia i tot en general encara estava molt tocat. I a partir de Setmana Santa ja ha començat a bellugar-se les cosetes i ara hem anat creixent.
Els restauradors confirmen que la majoria de clients hi han anat buscant sales privades i que els locals que han fet més caixa, tant per Nadal com per Sant Esteve, han estat els de menjar casolà. I encara relacionat amb el Nadal, el Festival de la Infància obre avui les portes al recinte Firal de Montjuïc de Barcelona. El tradicional esdeveniment nadalenc que organitza Fira de Barcelona oferirà 40 activitats lúdiques per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys inspirades en els Jocs Olímpics del 92. Exhibicions, una gincama per trobar el Kobe, la mascota olímpica, o tallers com els de Titelles de la Petra, la mascota paralímpica. També són aquestes unes de les grans atraccions d'aquesta 60a edició. També hi ha diverses pistes esportives per posar en pràctica fins a 12 disciplines diferents, tant d'esports clàssics com parkour o escalada. A més, s'han programat 19 espectacles amb Damaris Gelabert com a cap de cartell. El Festival de la Infància de Barcelona tindrà les portes obertes fins al 31 de desembre. Això va el que fa a la capital, però altres ciutats del país també engeguen avui els seus parcs infantils. És el cas de Girona, on el Lleure Esport estarà obert des d'avui i fins divendres cada tarda al complex esportiu GIEC Sant Narcís. A Lleida, el Cuca Locum i Cuca Esport ofereixen activitats lúdiques, culturals i esportives pels més petits fins al 4 de gener, amb excepció del dia 1, serà a la Fira de Lleida. I a Tarragona, també des d'avui fins al 4, els nens podran visitar el Parc Infantil de Nadal de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de la ciutat. I quan és pràcticament 3 quarts de 9 del matí, anem a les sèries perquè torna un dels èxits de l'última temporada a Netflix, Luther. Ha fet públic Idris Elba, l'actor que encarna aquest detectiu, que ara, després de 5 temporades com un dels productes de més èxit de la BBC, fa el salt al cinema. La sèrie es va acabar el 2019 i ara l'actor ho ha confirmat al seu compte de Twitter i Instagram. El film s'estrenarà a Netflix al març de l'any que ve. I encara en aquesta plataforma, l'especial de comèdia de Chris Rock ja té data.
Chris, ready for you.
Aquest segon stand-up del comediant a Netflix es farà el proper 4 de març i serà el primer esdeveniment que retransmetran en viu, en directe, a escala mundial. L'espectacle es diu Selective Outrage i Chris Rock parlarà per primera vegada de la bufetada que li va fer Will Smith. Selective Outrage, perdó. A la gala dels Oscars, com dèiem, del 2022. I en televisió, 597.000 persones, una barbaritat, un 27,3 de quota de pantalla, van seguir el retorn d'Andreu Buenafuente a TV3 amb el monòleg en català després de molts anys. Va ser ahir a la nit a TV3, a l'especial Correràs, que es va emetre des de la Llotja de Lleida, el teatre on es va projectar per primera vegada el Carràs, tal com explicava el mateix Buenafuente.
Em fa molta il·lusió tornar a casa, em fa molta il·lusió ser el teatre de la Llotja de Lleida, aquest teatre meravellós, que és més bonic per dins que per fora. Aquí es va projectar per primer cop un dels fenòmens de l'any, el Carràs, que us he posat al mapa, un aplaudiment, ara sí, per al Carràs. Bravo. Ho ha pactat. Què dius, és que no l'han seleccionat finalment pels Oscars, de la gala dels Oscars? Igual. Som de Lleida, collons.
A l'especial de més d'una hora, l'humorista va fer un resum del més destacat de l'any parlant de tot, tant del procés com de la guerra a Ucraïna, la tornada de l'emèrit o també la mort de la reina d'Anglaterra.
Que un altre dels moments de l'any ha estat la mort de la reina d'Anglaterra. No ho vam veure venir. Bueno, a la mort de la reina, eh? Hòstia, allò sí que va ser un xoc i no el de Lady Di. Va, sí. Sí, però després tots veient The Crown, eh? Tots veient The Crown.
Buenafuente, que també va parlar d'esports, bàsicament del Barça i del Mundial de Qatar.
Com pot ser que un club que ha estat el millor del món ara sembli la guardiola de les pensions? Què passa? No, és que no hi ha un duro. O és que el Bartomeu, la caiguda d'ingressos per la pandèmia, les amortitzacions, massa salarial... Mira, he entès millor els articles de Mariano Rajoy, que no sé si... L'heu seguit aquest Mundial, ha sigut meravellós. No ha defraudat. Alemanya és Alemanya. I dius, t'entiendo, Mariano, hòstia.
I també va acabar fent una mirada l'any que ve.
Ja per resumir una mica, quin any, eh? Una guerra, una fractura del govern, de tots els governs, una crisi global, un mundial de merda. No crec que l'any que ve sigui pitjor que aquest. Fixa't el que et dic. Molt, molt malament, digue'm. Vale, hi ha eleccions generals...
Aquest matí en parlarem amb el David Brock i el Víctor Amela, que a banda del monòleg d'Andreu Buenafuente també repassaran el millor i el pitjor que ha donat aquest any televisivament parlant. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista crítica de televisió i col·laboradora del Món a RAC1, Mònica Planas.
Buenafuente ha tornat a casa per Nadal, el retorn del fill pròdig, i ho ha fet amb un monòleg per tancar l'any, un regal per l'audiència, un programa que ha sabut crear expectatives a TV3, que feia il·lusió i que generava certa nostàlgia d'uns altres temps televisius. Va triturar l'actualitat des del procés al Mundial de Qatar, passant pel Barça i la guerra d'Ucraïna. Buenafuente va tirar més d'ofici que d'enginy. Va ser un monòleg interpretat des de la naturalitat, amb habilitat per les pauses, els girs d'entonació i l'expressivitat per subratllar la ironia. Va ser més foteta que càustic. En alguns moments va buscar la claca fàcil i ningú va sortir-ne malferit. Qui va rebre amb més contundència va ser el rei emèrit, que a aquestes alçades ja és un blanc fàcil. Buenafuente va acomiadar l'especial Correràs dient al públic que l'aplaudia. Fins l'any que ve, fins l'any que ve. Està molt bé si el seu monòleg de Sant Esteve es converteix en tradició. Ara, si vol currar de veritat, això de tornar a TV3, que no ho faci només un cop l'any.
Gràcies, Mònica. Més coses relacionades amb el món de l'espectacle. Àlex Rigola porta al Teatre Lliure de Gràcia una nova versió de Hedda Gabler. El director transporta el clàssic d'Ibsen a l'actualitat i ho fa amb una posada en escena transgressora que té lloc dins d'una caixa de fusta de diversos metres. Al repartiment hi ha Nausicaa Bonin, Miranda Gas, Pol López, Marc Rodríguez i Joan Soler. Rigola assegura que el text és profundament contemporani, malgrat de ser del 1891.
Vivim en un moment incòmode, que no acabem de saber on situar-nos, que no sabem on estem, i hi ha algú d'aquests personatges que van vivint una vida, no?, però que al mateix temps no acaben d'estar situats. Aquesta incomoditat, aquesta desubicació existencial segueix sent el centre de la peça.
Hedda Gabler, que s'estrena aquest dijous i s'estarà fins al Teatre Lliure fins al 29 de gener, però ja té totes les entrades exaurides. Després farà gira per Catalunya i per diverses ciutats d'Espanya. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. El tradicional concert de Sant Esteve va tornar a omplir ahir el Palau de la Música. Un concert que definitivament ha recuperat la normalitat i que va contagiar tot el Palau d'un esperit nadalenc que semblava perdut els últims anys de pandèmia. Els convidats especials d'aquest tercer cicle de Nadal al Palau van ser els Amics de les Arts, que van cantar la Nadala Vides Llunyanes, que sentien per primera vegada en directe a l'És Nadal al Món. Sota el lema Fer Camí, el concert de Sant Esteve, presentat per Carol Rovira, va tornar a reunir de manera presencial tota la família coral de l'Orfeó i el cor de cambra del Palau, dalt de l'escenari, sense mascaretes, ni grups bombolla, ni limitacions d'aforament. Un concert en què, per cert, es van poder veure un any més moltes estelades i es van sentir crits d'independència. Pel que fa a la resta dels esports amb Repsol, l'Espanyol i el Monterrey han tancat l'acord per la cessió de César Montes. El central mexicà de 25 anys jugarà al club banquilbà blanc i blau, tal com va avançar RAC1. És una cessió fins a final de temporada. L'Espanyol ha pagat entre 1 i 2 milions per la seva incorporació i té l'opció de comprar el jugador per 8 milions d'euros. Una opció que serà obligatòria si l'Espanyol aconsegueix la permanència a primera divisió. El club blanc i blau farà oficial el fitxatge un cop el jugador hagi superat la revisió mèdica. L'Espanyol és el proper rival a la Lliga d'un Barça que ahir va tornar als entrenaments després del cap de setmana de Nadal. La gran novetat de la sessió és Ousmane Dembélé. El francès ha escurçat les seves vacances després del Mundial, on va arribar a la final en França i s'ha reincorporat al grup per preparar el derbi. L'altre francès de la plantilla, que també va jugar a la final, Jules Koundé, se l'espera al llarg d'aquesta setmana. El central Ronald Araujo també va completar tota la sessió amb normalitat i hauria de rebre l'alta per jugar al derbi. D'altra banda, qui ha parlat en les últimes hores és el porter alemany Marc-André Ter Stegen. El Barça tancarà el 2022 sense cap títol, però el capità blaugrana és més optimista amb el futur d'aquest equip. Són declaracions a TV3.
Obviamente en cada partido queremos salir para ganar. Esto es el objetivo principal que tenemos y vamos a hacerlo todo para ganar todos los títulos posibles. Nosotros tenemos un equipo súper bueno, el carácter del equipo es muy bueno, es súper sano y nada, yo no tengo ninguna duda que esto saldrá bien.
Barça i Espanyol s'enfrontaran aquest dissabte a les 2 del migdia, atenció a aquest horari, al Camp Nou. Una primera divisió que tornarà després del Mundial aquest dijous a les 5 de la tarda amb el Girona Rayo Vallecano. El futbol que ha tornat és l'anglès. Ahir es va jugar la tradicional jornada nadalenca del Boxing Day a la Premier anglesa, que va deixar la victòria del líder, l'Arsenal, en el derbi de Londres contra el West Ham per 3-1. De fet, va ser l'únic local que va guanyar en una jornada en què també destaca el triomf del Liverpool contra l'Aston Villa per 1-3 i el debut amb victòria de Julen Lopetegui a la banqueta del Wolverhampton per 1-2 contra l'Everton. Per cert, el Liverpool ha fet oficial el fitxatge d'una de les sensacions d'aquest últim Mundial, el neerlandès Gakpo, que ha fitxat procedent del PSV. El Manchester City jugarà dimecres contra el Leeds United i abans aquesta tarda jugaran el Manchester United contra el Nottingham Forest i el Chelsea contra el Bournemouth. Fora del futbol, la selecció catalana d'hoquei patins va derrotar ahir al vespre un combinat d'estrelles mundials de l'hoquei Lliga i la Lliga Portuguesa. Victòria 8-3 en el clàssic Nadal sobre rodes que es va disputar al pavelló Joan Ortoll de Calafell. I en natació, condemnat l'estrella bielorussa Aleksandra Gerasimenia a 12 anys de presó per criticar el suport del règim bielorrus d'Alexander Lukashenko a Rússia en la guerra d'Ucraïna. Gerasimenia, dues vegades medallista olímpica, va fundar el Fons Bielorrus de Solidaritat Esportiva per assistir als esportistes del país perseguits pel règim. I quan falten 5 minuts per arribar a les 9, anem al trànsit.
Volkswagen Sarsa patrocina aquest espai.
Doncs el Servei Català de Trànsit manté l'avís per boira a Lleida. Això afecta l'A2 entre Bell-lloc d'Urgell i Soses i també l'AP2, en aquest cas, entre Soses i Alfés. Per tant, precaució a tots els que hagueu de circular per aquestes carreteres. I també hi ha circulació densa a la C28 a Naut Aran en sentit cap al Port de la Bonaigua.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients de vehicles industrials. Si vols una Volkswagen Crafter Furgo d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols una Volkswagen Caddy Combi d'ocasió, la trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Si vols furgonetes d'ocasió, sens dubtes a Sarsa. Aquí i ara. Ens trobaràs a Terrassa, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen.
I acabem aquests apunts. El món a RAC1 recuperant un dels grans moments de l'últim mes Nadal al món.
I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls i que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real.
És l'Àngel Llàcer, el Manu Guix i l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant divendres passat al Palau de la Música un dels èxits del Petit Príncep, el musical que des de fa 9 anys emociona el públic català. El Petit Príncep torna aquest any a l'escenari de sempre, recordeu que ara es diu Paral·lel 62, l'antiga Sala Bars, amb els personatges de sempre, la Guineu, l'Aviador, el Benitoso, la Rosa, que enguany interpreta la guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda. Doncs bé, el món a RAC1 us convida a gaudir del Petit Príncep, el musical, concretament a la funció de divendres que ve, dia 30 de desembre, a les 4 de la tarda. I atenció, perquè sortegem packs familiars de 4 entrades. Què heu de fer per participar al sorteig d'un pack de 4 entrades per veure aquest musical del Petit Príncep divendres que ve? Doncs entreu a rac1.cat, busqueu la notícia del Petit Príncep, ompliu el formulari que hi trobareu amb el vostre nom, cognom i un correu electrònic, i res més, noms, cognoms i correu electrònic, i si teniu sort, demà rebreu un mail informant-vos d'on heu de recollir les invitacions. Recordeu, el món a RAC1 us convida a gaudir del Petit Príncep, el musical d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. Quan? Divendres que ve, 30 de desembre, a les 4 de la tarda, al Teatre Paral·lel 62. Si voleu participar al sorteig d'un pack de 4 entrades, entreu a rac1.cat, busqueu la notícia del Petit Príncep, ompliu el formulari que hi trobareu i que hi hagi molta sort.
Amb Albert Sol.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Un minut i arribarem a les 9 del matí.
CaixaBank Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Molt benvinguts a tots. Toni Aire, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Albert. Com va això?
Bé, home. Joan López Alegre, molt bon dia.
Hola, hola.
Tot bé?
És fenomenal, eh?
Més que bé. Què passa? Tu no estàs fenomenal?
He començat les dues primeres paraules amb un Pompeu Fabra.